Un minut per dos quarts d'onze del matí. Fa una setmana rebíem un missatge a aquesta casa des del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament amb una bona notícia. Com sabeu, aquest departament fa un treball constant amb les escoles locals a través d'associacions com Argelana o l'Ortiga. Tot plegat, aquestes activitats, els mètodes que s'utilitzen i les finalitats han estat recollides en un llibre que es pot trobar al bloc del grup d'educació per a la sostenibilitat al llarg de la vida. Avui al programa volem conèixer aquestes activitats, com neixen, com es desenvolupen i com ajuden a la canalla en la seva educació. Ens acompanyen a hores d'ara per parlar-ne el tècnic de l'àrea de Medi Ambient, Germán Llerena. Germán, molt bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya la Aitana Martín Aragón de l'Ortiga. Molt bon dia, Aitana.
Bon dia.
I també ens acompanya la Melanie Márquez de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinadora d'aquest projecte. Molt bon dia, Melanie.
Hola, bon dia.
Els tres, gràcies per ser aquí. També hem de dir que heu vingut tres, però aquest llibre és gràcies a molta més gent.
Exactament.
Això d'entrada, que no us pensi, ostres, només ells tres, no. Hi ha molta gent que se n'ha encarregat d'aquest llibre, un llibre molt complet, on podem trobar totes aquestes activitats explicades i com es poden dur a terme. De primera, com neix aquest projecte, Germán?
Aquest projecte és recollir unes experiències, unes activitats que estàvem fent des de fa bastants anys. Les estàvem fent dins del pla de dinamització educativa, que són les activitats que cada principi de curs l'Ajuntament ofereix gratuïtament a les escoles, bueno, gratuïtament fins fa dos anys, i les escoles escollen, doncs jo vull fer aquesta, jo vull fer l'altra. I en l'apartat de Medi Ambient hi ha tot un apartat que s'ofereix des de Medi Ambient, i llavors l'hem centrat en els últims anys, l'hem centrat en el tema de l'agroecologia escolar, perquè ho hem estat treballant així amb el tema dels horts escolars i tal. I llavors ho hem treballat conjuntament amb les entitats que fan les activitats, que són Argelaga al principi i ara és l'Ortiga, i sempre dintre de la col·laboració que tenim amb la UAB. Llavors vam dir, bueno, arribat el moment, després de 7 anys de treball amb el tema de l'agroecologia escolar, de començar a escriure coses.
Exacte, de deixar-ho escrit, perquè tot plegat, recordem-ho, ha coordinat la Melanie, que la tenim aquí avui a la taula amb nosaltres. Què ha suposat coordinar aquest projecte? Moltes dificultats per diguem, agafar-ho tot i sintetitzar-ho en aquestes, no arribar a 100 pàgines, molta feina, dificultats que has tingut. Com ha estat aquest procés, Melanie?
Bueno, sobretot, sí, una cosa que sempre passa, no?, amb els llibres, suposo, és tot el procés i veure fins a quin punt acabes el llibre, no?, perquè això seria eternament a la història, no? Llavors, bueno, sobretot la feina ha sigut una mica recopilar tota la informació que s'havia generat fins ara, que era molta, no?, intentar sintetitzar, veure quins objectius volíem que tingués aquest llibre, i sempre conjuntament entre tots, no? I d'aquí, pues, plasmar-ho, com dius, no?, en aquestes pàgines. Sobretot, pues això, veure quina estructura volíem, quines fitxes volíem posar, quina diversitat d'activitats volíem plasmar, i sobretot que ens havíem plantejat des del principi era escollir aquestes activitats que després altres municipis o en altres contextos poguessin aprofitar per després, bueno, com que fos inspirador per altres municipis, no?
Clar, perquè aquestes activitats s'han dut a terme aquí a Sant Cugat, per tant, el destinatari, la gent que pugui treure molt de suc a aquest llibre per poder posar en pràctica aquestes activitats serien escoles d'altres municipis al final.
Sí, però sobretot el sector d'educadors i educadores ambientals, que són la gent que estan al darrere d'activitats com aquestes, no? Que el professorat pot escollir-les i pot intentar-les acollir, però es necessita un suport des de fora, i això és la figura aquesta de l'educador o educadora ambiental, que en molts municipis hi és, i hi ha moltes, a Catalunya hi ha una tradició molt rica d'aquest mundillo.
Sí.
L'Aitana és la representant, jo sóc l'educador municipal, però tot la part forta, diguéssim, és la gent d'entitats i d'empreses i tal que estan fent això. I o des de les institucions o des d'aquest tipus d'entitats i empreses és una mica la gent destinatària, sobretot del llibre, a part del professorat.
Des de l'Ortiga també és una manera de veure aquest llibre, la vostra feina, diguem, al final materialitzada d'una manera que perdurarà durant molt, molt de temps, perquè amb un llibre ja diuen que les paraules escrites es mantenen, per tant, amb això ja ho tindríem.
Bueno, això esperem, en realitat, no? Sí, això seria, o sigui, clar, ja portem 10 anys, no només com a Ortiga, sinó jo també treballava anteriorment a Argelaga, o sigui que ja porto 10 anys d'experiència amb això, I ojalà, ojalà duri per sempre, no? I es materialitzi en coses més concretes dintre de les escoles, en coses més perdurables, més a llarg termini, ja no coses tan puntuals, no? Que són activitats com molt puntuals, mm-hmm. i moltes vegades els professors mateixos són els que et demanen, però què més podem fer, no? Mm-hmm. I, bueno, seria interessant que també poguessin anar una miqueta més enllà.
De fet, repassant el llibre, trobem que es fan activitats a Sant Cugat des de l'any 90, d'aquestes característiques. A vegades es pensa que és una cosa que és molt més nova.
No,
això
no.
De treballar a l'hort amb els nanos, no, i és una cosa mm-hmm. que és molt més nova i que va molt més enllà mm-hmm. del que acabo de dir jo ara mateix, de l'hort.
Sí, exacte.
Això d'entrada. Llavors, de primeres, com en definiríeu, per aquell que digui, ostres, però agroecologia escolar, això com ens ho expliquem? Uh-huh. Quina definició faríem per entendre-ho?
Agroecologia escolar és una pràctica escolar que es planteja l'aliment, que es planteja l'aliment com a eix de treball. Llavors, l'educació ambiental es pot plantejar de moltes maneres, doncs, amb l'energia, amb l'aigua, amb els residus, o així. I l'eix dels aliments permet una visió molt àmplia perquè toca tots els vectors aquests tradicionals, diguéssim, de les ciències ambientals i a més és molt social, està molt carregat, diguéssim, políticament, perquè hi ha moviments molt importants en el món que estan lluitant per intentar revertir un procés de centralització del poder en el tema alimentari, i llavors és un tema que està molt viu, que és emergent, és un tema de futur, perquè bueno, és un tema passat perquè la humanitat ha passat fam sempre, però és un tema de futur perquè tot el petroli que s'ha posat en la indústria agroalimentària acaba i haurem de reviure processos. I llavors és molt important aquest dret que tenim les persones de decidir en l'alimentació i l'educació de l'agroecologia escolar va una mica això, a intentar revertir això, en donar aquest dret, no? Treballar aquest dret que tenim les persones, els alumnes, diguéssim, i les alumnes, a incidir en la seva pròpia educació. Per exemple, agroecologia escolar seria que els alumnes decidissin sobre l'aliment que mengen, que participessin en el menú de les escoles i tal, i ho fessin en funció de criteris ambientals, socials, culturals, etc. No?
I això, per exemple, hem començat a treballar en una de les activitats que en aquest llibre no està, però que també l'hem treballat, que era una sobre el iogurt. No? Llavors, a través de conèixer una mica la història del iogurt,
sí que està.
I com era la producció, és que ara no la veig en l'índex. No,
és que aquest índex està una mica corregit.
Però bueno, el cas és que en aquesta activitat treballàvem d'on venia el iogurt, com es produïa,
sí,
les diferents maneres de fabricar el iogurt, no? Els diferents tipus de iogurt, i a la classe acabaven decidint també quin tipus de iogurt volien, no?
És una activitat que fa el tercer cicle d'educació primària, si no vaig malament, que és un treball a una granja ecològica de llet i de iogurt.
Sí. De llet i sí,
exactament. Per tant, exacte, agafar aquesta consciència dels aliments que molt sovint els nanos potser es poden confondre de quan són més menuts, a dir, el menjar d'on ve? Del súper.
Ah, exacte.
Potser
això passa, eh?
Sí, sí, clar. O sigui, sembla que sigui de broma, però no ho és pas. Vosaltres creieu que esteu aconseguint l'objectiu de canviar aquest pensament, que tant de bo no tinguin massa nens que sàpiguen d'on ve tot plegat? Tu que estàs a l'Ortiga Aitana ho deus saber millor que ningú.
Home, a mi m'ha passat bastantes vegades ja que nanos que venen a sisè de primària, per exemple, i que ja han vingut anys anteriors amb nosaltres a fer activitats, i que sí que et venen i et diuen, ah, doncs és que a casa meva consumim cistelles ecològiques, o és que no, a casa meva comprem alberites, no? O que... I són conscients d'això. Igual fa uns anys no em passava. També és veritat que potser fa uns anys no estàvem tan centrats en l'eix alimentari, no? Igual ara doncs sí que estem només centrats en això, o bàsicament en això, llavors... Igual no passava per això, però jo crec que sí, que hi ha una consciència creixent sobre què és el que consumim, no? Quins són els aliments que tenim. I sí que es nota, no crec que sigui només per incidència nostra, crec que és un conjunt de factors també, no?
De fet, és el que deia el Germán, que Catalunya és una tendència. Explicar l'agroecologia als nanos és una cosa que cada cop es fa més. Coneixeu un cas d'alguna escola infantil on no es faci cursos d'agroecologia?
On, a Sant Cugat?
A Sant Cugat no, a Catalunya.
On no es faci?
Segur que n'hi ha.
No, sí, n'hi ha.
Sí que n'hi ha.
Sí.
Ostres, però és una llàstima realment.
Home, jo crec de fet que aquí a Sant Cugat tenim, o sigui, una situació molt especial, i és que totes, absolutament totes les escoles de Sant Cugat tenen un hort. Mm-hmm. Això no passa en els altres municipis. Això ha sigut una aposta...
Espai per tenir-ho.
Això ha sigut una aposta municipal, i hi ha moltíssims municipis que ja sigui perquè en els seus, en el seu territori tenen horts o les seves famílies treballen d'això, llavors ja potser no és un eix tan bàsic o tan central en l'escola, o perquè senzillament no li han donat l'interès o no ha sigut un impuls municipal, no? I aquí tenim aquesta situació tan especial.
Tot plegat, més enllà dels fets concrets que acabem de comentar, d'aquesta consciència sobre el menjar en concret, què aporta aquest tipus d'educació, de formació a les criatures?
Bueno, crec que, a més, o sigui, quan veiem les criatures hem de pensar també qui hi ha darrere les criatures, perquè tots hem de fer canvis, no? Des de, jo que estic a l'Ajuntament, no? Des dels programes, no? Els programes d'educació ambiental estan orientats d'una manera i ens hem de reciclar nosaltres també i hem de pensar, a veure, com orientem el programa perquè realment sigui útil per les escoles. Després el professorat. El professorat també ha d'entomar això de tenir un hort a l'escola i de anar més enllà. Aquesta cadira m'està donant problemes. Doncs de...
És una d'aquestes cadires, ho haurem d'explicar, perquè baixa sola.
Sí.
Llavors el Germán està lluitant contra la cadira, que ningú pensi que està badant alguna cosa, que realment ara està patint.
Bueno, ja està.
Ara sí, no? Ara s'ha estabilitzat, em sembla.
D'aquí no baixo més.
Perfecte.
Doncs això, no? Diguéssim que les escoles han de crear les seves comissions de professorat i s'han de reorganitzar les institucions, les entitats d'educadors i educadores, no? O sigui, tothom ha de fer uns canvis que permetin que després els nanos puguin veure i això, i que el canvi aquest que comentava l'Aitana, que s'està donant a tot arreu, sigui un canvi molt conscient, o sigui, que sigui un canvi responsable, que no sigui un canvi només per moda o només perquè ara els preus dels aliments ecològics s'han baixat de preu una mica perquè continuen sent més cars que els convencionals, que diem, que són els industrialitzats i de baixa qualitat, però no és només per això que consumeixin, sinó també perquè s'ho creuen i perquè lluiten per un món millor, no? Llavors això és important, que hi hagi darrere tota aquesta reflexió i tot aquest intent de dir, vinga, reciclem-nos tots per ser capaços de fer això d'una manera conscient.
I de fet nosaltres mateixes també hem tingut una transformació. Una vegada fa com 5 anys així parlava precisament amb el Germán, no, de la transformació que hi ha hagut en el món de l'educació ambiental també, no? Abans era una visió molt més naturalística, molt més centrada en les ciències naturals pures de la protecció del territori i que també està molt bé, que no crec que sigui una cosa que haguem d'eliminar, però que d'alguna manera també nosaltres ens hem transformat, no? En la manera d'educar, en els temes de què educar, i al final estem parlant de les mateixes coses, no?
Melanie, volia preguntar, projectes d'aquestes característiques, n'has coordinat algun abans que parlin concretament d'aquest tema, d'agroecologia escolar?
Bueno, jo bàsicament com l'Aitana també vinc del món de l'educació ambiental o educació per la sostenibilitat. Ara que deies, Aitana, allò de la transformació aquesta, també m'agrada dir sostenibilitat per això, no? Perquè hi ha factors econòmics, socials, no? I concretament d'agroecologia, pues, no, ha sigut arrel d'aquesta feina, que sí que coneixia el món de l'hort escolar, però el concepte d'agroecologia i com a tal, per mi ha sigut molt interessant aquesta feina per això, no? Per endinsar-me també en tot això. Mm-hmm.
Clar, la pregunta que et volia fer és si hi ha prou material, diguem, llibres, per entendre'ns, per portar això a les escoles, perquè l'agroecologia escolar pugui estar arreglada i pugui estar explicada a través d'activitats com aquesta. Per exemple, sí que hi ha altres tipus d'assignatures que sí que ho tenen molt més clar, però en aquesta matèria no sé si està tan explicat com està en aquest llibre, que no sé si deu ser dels primers o si ja està molt explicat, no sé si ho...
Bueno, jo crec que sí. Això és només un recull i és un, com una petita llavor, no?, dins de tot el que és l'agroecologia, i jo crec que això es complementa amb tota la feina que es fa dins del grup de l'educació al llarg de la vida, altres activitats, altres llibres que també crec que de l'Ajuntament volen publicar, vull dir que és tot una feina que complementa, no? Això és com una petita part que hem volgut participar.
Ara, abans comentava l'Aitana que hi havia nanos que feien anaven a l'ortiga durant un any i l'any següent deien, doncs a casa comprem el Veritas, per exemple, o a llocs on sí que hi ha aquesta consciència per aquesta sostenibilitat. Suposo que aquest és l'objectiu, de fer que allò arribi molt més enllà d'aquell curs mateix, sinó que sigui un ensenyament que sigui per tota la vida, no només per aquell moment en concret, ni per el moment en què els nanos estan a l'escola.
Sí, precisament és una de les coses per les quals l'Ortiga estem treballant, no? A fons, treballem amb nanos, però també treballem amb adolescents, també amb adults, i és a través, doncs, o de les cooperatives de consum, que també aquí a Sant Cugat tenim la sort de tenir-ne 4, crec, actualment. I nosaltres portem cistelles a domicili, parlem amb les cooperatives, mirem a veure de coordinar-nos de com, de què és el que volem consumir, d'on. Amb adolescents també estem treballant a través del PQPI de Mirasol per formar-los en aquest tipus de temes. Estem en previsió d'intentar fer una formació per aturats també aquí a Sant Cugat relacionada amb aquest tema. O sigui, és una mica com que també intentem que sigui realment al llarg de la vida, no? Perquè sí que creiem que és una manera de transformar la societat i de consumir productes de quilòmetre zero i de tenir cura de què és el que tens a casa teva i què és el que entra en el teu cos, no? Al final també.
Exacte. Si us sembla, parlem de les activitats en concret. La majoria es desenvolupen aquí a Sant Cugat mateix, excepte una que té lloc a Girona, si no vaig errat, que és aquesta que comentàvem abans de la llet, precisament. Vaja, s'ha de fins i tot a una granja, una granja ecològica de llet i de iogurt. Si us sembla, anem a PAMS. El primer cicle d'educació infantil no està explicades en aquest llibre, les que es fan, però sí que se'n fa alguna cosa, no?
Sí, hi ha dos activitats que es fan en el món de l'educació infantil, que són l'Hort és un món en petit.
Però parla del primer cicle d'educació infantil, l'escola Bressol.
No, de l'escola Bressol no estan aquí.
Clar, perquè són activitats que són diferents que aquestes, no estan tan estructurades. L'escola Bressol treballa d'una manera molt més flexible, l'educadora arriba en allà i es diu l'activitat, li diem la
pagesa que arriba a l'escola.
Exacte, aquesta.
Exacte. El segon cicle sí que en tenim una que la teniu aquí molt ben explicada, que és l'hort és un món en petit. Aquesta és la iniciació, podríem dir, a tot aquest món de l'agroecologia. En què consisteix, a grosso modo? Si hem d'explicar tot el procés no acabaria mai, perquè realment estan explicades d'una manera molt detallada amb tot el que ha de fer l'educador per poder dur a terme aquesta activitat, però a grosso modo en què consistiria aquesta activitat? L'hort és un món en petit.
No sé, és una activitat molt curiosa perquè ha tingut moltíssimes adaptacions segons el context també. Aquesta és una activitat que la volíem fer en els horts socials d'aquí de Sant Cugat que cedeixen a jubilats i jubilades. I hem estat treballant amb gent amb discapacitats físiques i psíquiques diverses, hem estat treballant amb la gent de l'Ateneu i hem estat treballant també actualment amb els jubilats i jubilades, no? Llavors eren els nanos del cicle infantil arriben a l'hort i llavors són els propis jubilats els que els ensenyen l'hort, els que els ensenyen quines coses hi han, i sobretot és que hi hagi una interacció entre les diferents generacions i ensenyar-se pues, això, com tractar les coses, com tocar, com descobrir un hort, no? Què hi ha allà, què hi viu. I són els propis jubilats i jubilades, no?, els que els ensenyen. És
l'interès social que hi ha darrere dels horts, allò que deies abans, que no és només l'hort, sinó que hi ha molta més cosa al darrere.
Exacte.
Doncs tota la part social es pot desenvolupar no només quan arribes a secundària i quan ja ets grandet i comences a veure el món d'una altra manera, sinó també des del principi, no? Hi ha col·lectius diferents que fan servir l'hort de manera diferent i els podem conèixer des del petit. Nosaltres som petits i som alumnes i l'hort ens serveix per aprendre, però els avis i les àvies, i per cert que hem de parlar de la Pilar Moya, que és l'àvia que més ens ha ajudat,
que es mereix molt de reconeixement,
ha fet de tot per aquesta activitat. Doncs és un contacte amb un col·lectiu diferent que fa servir l'hort d'una manera diferent, no?
Això el segon cicle d'educació infantil seria. El primer cicle d'educació primària, continuem. Recollida i curació d'olives. Això ja seria un treball de camp. Aquí mateix a Sant Cugat també tindria lloc, això.
Sí, aquesta la realitzem a la finca de Camp Montmany, que és una finca que ara mateix estem treballant i l'Ortiga. Estem allà intentant desenvolupar la horta i també estem recuperant les oliveres, que ja són quasi 5 centenàries, que hi ha en aquella finca. Llavors, els nens i nenes de les escoles venen durant l'època, octubre, novembre, desembre, i fem la collita de l'oliva, no? Els ensenyem a fer la collita de l'oliva i entre tots fem una collita simbòlica.
Exacte.
I llavors aquestes mateixes olives que cullen, també estem treballant una mica amb quines són les diferents feines que es fan durant tot l'any, no?, amb aquestes oliveres, que no és només el moment de la collita, sinó tot el que hi ha al darrere de tot això durant tot l'any. I llavors després anem a la classe i portant la collita que hem fet, doncs fem amb els nens i nenes la conserva de les olives, no? Mm-hmm. I fan la seva pròpia experimentació de com es fa això.
Exacte. Que aquí doncs, l'hort és la part productiva, però després hi ha la transformació de l'aliment, que és la part de transformació, i després hi ha el consum. Llavors tot el cicle alimentari està representat, no?
Carai.
I fins i tot en la part productiva, una part interessant també és aquesta, que hi ha gent que hi està treballant, que hi ha gent que està recuperant espai, o sigui, la natura és un espai on es produeix aliments, i llavors el bosc es menja els camps que han estat abandonats, i en canvi hi ha una gent que són l'ortiga que estan recuperant aquests espais. Una mica també és interessant això en aquesta activitat.
Anem al segon cicle d'educació primària. Blat i pa. A través d'aquesta activitat, això em crida especialment atenció, es coneixen altres cultures.
Aquesta és una activitat que al final l'hem fet molt llarga. És una activitat molt llarga en la que venen al setembre i a l'octubre a Camp Montmany, també a la finca, i en allà obrim un espai per poder-hi sembrar diferents tipus de cereals. Normalment fem, o sigui, són cereals, són de secar, i llavors durant tot l'any no els hem de cuidar gaire. Senzillament anem enviant-los fotos a la classe també perquè vagin veient com els nens i nenes com han anat creixent els seus cereals, no? I llavors veuen a la finca, veuen tot el procés de quin seria el moment de la sembra, com seria el moment de la collita, com seria, què passa amb els resultats, amb els productes que surten d'allà, no? Amb el gra doncs, es fa farina, amb la palla, no? Què es fa, com es conserva. Veuen com una mica el cicle complet del que passa amb el cereal. I llavors després, ara a l'època d'hivern, el gener, febrer, març, anem nosaltres a l'escola, som nosaltres que portem el producte, la farina, i llavors fem diferents tipus de pans. Mm. Abans teníem la sort de comptar amb una associació que es deia Sabores del Mundo, que són unes dones que treballen aquí a Sant Cugat a través de la cuina. Són gent que ja viuen aquí a Sant Cugat des de fa molts anys, però que venen de molts altres països molt diversos, i elles eren les que venien a l'escola amb nosaltres i fèiem els pans diferents del món en allà, no? I elles els explicaven què es menja a cada país. Llavors és una manera també de complementar el fet de que en aquí mengem un tipus de pa, però en altres parts del món hi ha altres tipus de pans i el per què, no?
Però al final és pa també.
Al final és...
Exacte. Això és important saber-ho.
Sí, de fet hi ha aquesta la relació cultural, no? De l'aliment amb altres amb les cultures, no? És l'aliment bàsic darrere de moltes de les cultures que conviuen aquí a Sant Cugat.
I de fet era molt divertit perquè acabàvem aquesta activitat ballant cúmbia, no? Ens ensenyant a ballar una cúmbia amb els nanos de tercer i quart de primària, no?
Fantàstic, tu. Al tercer cicle d'educació primària tenim aquesta granja ecològica de llet i iogurt. Això sí, la que dèiem no està a Sant Cugat en aquesta ocasió, sinó que s'ha de fer una visita a una granja que està al Gironès. On es troba exactament aquesta granja?
Campllong, que és arribant per autopista arribes a l'aeroport, aquest de Girona, no?
Vaja, que és a prop, en realitat.
Exacte, i llavors gires i trobes cinc rotondes i ja hi ets.
És una granja preciosa on l'Anna ens acull amb moltíssim carinyo, no? Ella es nota molt que porta... que s'han anat allà a fer una feina que és la seva passió, i te l'ensenya amb passió, la seva granja, no?
Finalment, és el que he comentat abans, a través d'aquesta activitat la que es crida és a fer un consum responsable, al final, si no vaig...
Sí,
no
una mica la voluntat que d'aquestes activitats també és al final provocar alguna cosa més de la pròpia activitat, o sigui, que la cosa continuï, i llavors aquí doncs, hi ha la proposta concreta que es debati dins del col·le, sobre quin iogurt es menja, no? I llavors, pues, amb criteris diversos, pues, intentar. Jo vull explicar una anècdota molt ràpida, que és que ens vam trobar explicant aquesta activitat a l'equip directiu de l'escola, amb la mestra que havia rebut aquesta activitat, i llavors, després vam veure, ens vam adonar, i no ho sabia l'equip directiu, que les famílies havien escollit aquest iogurt, la granja, la Salvatana i tal, havien escollit aquest iogurt i havien anat a veure la granja i havien fet com la nostra activitat, però paral·lelament a nivell de famílies, i havien adoptat el iogurt, perquè havien tingut tot un debat sobre quin tal, o sigui que a vegades és només fer el clic entre la part de famílies que estan porten al menjador i la part de professorat que estan fent aquestes activitats, no?
I una, i a secundària ja canvia totalment la manera de treballar, si, vaja, pel que he entès jo del que he vist, es parla del canvi climàtic a través d'un debat. És una manera diferent de treballar ja la que es fa a partir de primer de la ESO. Com es treballa en aquesta ocasió?
Aquesta activitat també ha sigut sempre un experiment, jo crec, no? Cada vegada també l'hem realitzat persones diferents, i és una activitat en la que s'intenten donar les diferents visions o les diferents versions que hi ha sobre la teoria del canvi climàtic, no? Primer, bueno, d'una persona que ho dinamitza a través d'intentar conèixer què és això del canvi climàtic, intentar veure quines són les idees prèvies que tenen els alumnes, no?
Exacte.
Llavors després comencen a venir diferents personatges. El primer que arriba, pues, és una versió més tècnica, més de, bueno, en realitat coneixem tots i totes, no? Que és la publicitat que ens ha arribat, no? Del que seria el canvi climàtic i les conseqüències que té.
Carai, tu.
Llavors després ens arriba quin era l'ordre? Ens arriba l'agroecològica, ens ve una tècnica agroecològica que ens explica la seva versió diferent del que passa amb el canvi climàtic, no? I és curiós perquè veus les diferents com canvia una mateixa teoria amb les diferents argumentacions, no? Com canvies amb els diferents percentatges, amb les dades. És la diferent manera de veure les dades, no?
Que aquí darrere hi ha, pues, un intent de veure que hi ha discursos darrere, no? És intentar fer una educació ambiental crítica.
Sí, i llavors que donar aquestes argumentacions diferents i que llavors després els nanos puguin posicionar-se i puguin veure, mira, pues jo estic més a favor d'això, jo més en contra d'això. I promoure un debat i una manera de posicionar-se ells mateixos, no?
Doncs tot plegat, tot el que hem parlat avui, ho podeu trobar en aquest llibre que recull d'activitats per l'agroecologia escolar del Pla de Dinamització Educativa de Sant Cugat del Vallès. El podeu trobar a agroecologiaescolar.wordpress.com. Allà teniu el llibre per poder consultar-lo. Avui n'hem parlat amb tres dels responsables d'aquest llibre, amb la Aitana Martín Aragón de l'Ortiga, amb el Germán Llerena, amb la Melanie Vázquez de la UAB. Avui no hem tingut ningú d'Argelaga.
Sí, soc jo mateixa, també.
Ah, també, va, mira, sí. Doncs ràpid. Veus, el tenim tot. Tot cobert avui. Un llibre promogut, com dèiem, per Argelaga, per l'Ortiga, per l'Autònoma i per l'Ajuntament de Sant Cugat. Pot trobar-ho, com dèiem, recordem, agroecologiaescolar.wordpress.com. Això seria tot per avui. Per tant, Germana, Aitana, Melanie, els tres, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui per parlar tan en profunditat d'aquest tema. I tant de bo puguem veure un segon volum en poc temps.
Tant de bo.
Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Ara farem un parell d'anuncis i a la segona hora tornarem amb el Molta Comèdia repassant la temporada del Teatre Auditori. En aquesta ocasió no parlarem de teatre, sinó que parlarem de música i d'òpera i rematarem amb les novetats literàries que ens acosta el filòleg Jordi Van Campen. Per tant, no desconnecteu el 91.5 de la FM, que encara queda molta teca. Fins ara.